Si la bona literatura sovint neix d'una mirada, els textos que glossen un quadre, un edifici o una escultura projecten una mirada doble, el diàleg amb l'art i la seva conversió en paraules. En allò que els antics en deien ècfrasi i té la mà trencada l'escriptor Josep Maria Fonalleres. Ara ens acaba de regalar un llibre que és suma i epítom d'un munt de coses, de la seva passió per l'art, de la seva passió per Itàlia, per les passejades contemplatives. És un volum que exalta la bellesa, però també l'amistat, i que sobretot és una lliçó sense lliçons de com mirar i de com narrar el que es mira. Avui a Ciutat d'Aragda parlem, doncs, amb Josep Maria Fonalleres d'aquest seu Tot el que hi veig, en companyia de Jordi Puntí, la Xènia Diaconova i l'Olf Beltran, que ens porta la mirada sobre l'art d'un altre gran novel·lista, Julian Barnes. I el Joan Lluís Lluís convoca avui dos escriptors que s'inventen altres escriptors, Balzac i Henry James. Avui, amb la llum del Pantheon, obrim Ciutat d'Aragda.
Ciutat d'Aragda, amb David Guzmán.
Dal buio retropalco ci guardavano gli attori, da sempre diffidenti verso tutti i nuovi amori. Ma possibile, gridai, che non ve ne siate accorti, che ciò che recitate sono amori sì ma morti. E mai possibile, gridai, che non ve ne siate accorti, che ciò che recitate sono amori sì ma morti. Hai preso la...
Jo volia avui saludar en Josep Maria Fonalleres, com estàs?
Molt bé.
Encantat de saludar-te també, en Josep Places, avui des de la delegació de Girona Catalunya Ràdio. Per tant, allò, dos clàssics de Girona avui en connexió. Gràcies per ser-hi. Jordi Puntí.
Què tal?
Xènia Diaconova.
Com anem?
Avui convocats, ja ho sabeu, per parlar d'art, i no de qualsevol manera, sinó gràcies i per obra d'aquest llibre Tot el que hi veig, publicat per l'Avenç a la col·lecció L'Accent, que és una suma, com n'hem de dir, de crònica de viatge, dietari, d'escriptor, no? Hi ha molt d'això també, d'anar notant a la llibreta o a la mirada, Josep Maria, les impressions d'una pila de grans obres d'art, no? I sobretot les emocions que les acompanyen.
Ja. Sí, és difícil de definir, eh? Aquest dia mirant coses d'internet vaig veure que uns grans magatzems el tenien a la categoria de viatges.
Veus?
I vaig quedar una mica parat, però també és de viatges, evidentment, no? Perquè has viatjat per veure determinades coses. En aquest sentit, anava a dir que és indefinible, però penso que no, que es pot definir, però és difícil, no? Perquè si barreja una crònica personal, una visió determinada, una comú, sobretot... Això provenia d'uns antics articles a l'Avenç, però que estan doblats, diguéssim, n'hi ha el doble dels que hi havia, i els que hi havia també s'han anat conformant com una mena de depòsit, perquè hi ha llocs que hi havia estat i hi he tornat, i el tornar modifica també la percepció que en tens de les coses, no? I al mateix temps anar-hi amb gent, aquest dia ho comentava, és curiós perquè algunes vegades són coses que ja són noves per tu, però les coses que ja has vist i que les ensenyes o les comparteixes amb un altre fa que aquella visió, la teva pròpia visió, sigui completada, sigui diferent, no? Justament perquè veus com uns altres miren allò que tu ja havies vist en èpoques anteriors, no?
Clar, això és una de les, jo crec que dues de les grans troballes d'aquest llibre, en un cas ara ho deies, no? No és només un jo que mira i que narra o que descriu, sinó que efectivament comparteix la intensitat d'altres mirades, no? D'algú que és capaç de plorar amb la llum del Pantheon, per exemple, no? I després hi ha aquesta altra idea que no hi ha didactismes en el sentit d'ara t'explicaré doncs, com és aquesta obra o quin sentit té, sinó que hi ha més aviat la temptativa de compartir una emoció, no? I per descomptat de contagiar les ganes de córrer a veure el que expliques.
Clar, aquest dia n'hi havia un amic que em feia broma perquè en una entrevista va sortir que era un flaner, no? I em va dir, un flaner de nata o de... Bueno, però sí que s'acosta aquesta història que dius tu, David, de no donar lliçons, perquè jo... No tinc el suficient bagatge com per donar lliçons d'història de l'art. És simplement la història d'algú que observa una cosa i amb el títol jo em penso que hi anava bé el pronom feble, perquè era no tot el que veig perquè tot és impossible, sinó tot el que hi veig en aquell moment determinat i tot el que m'han ajudat a veure també les altres persones amb les que he compartit això. I s'acosta més a aquesta percepció dual, diguéssim, no? De dir, bueno, l'art o la contemplació té un determinat recorregut, però també hi ha la vida, no? I surts a vegades molt impressionat, ens ha passat a tots, d'una determinada peça, i després surts al carrer i tens ganes de fotre't un negroni. Bueno, i una mica el llibre anava amb aquestes dues direccions.
I després hi ha aquest component que tu ara deies, no? De compartir. Efectivament, hi ha també una exaltació de l'amistat implícita en cada pàgina i una educació de la mirada en dues direccions, és a dir, cap als que t'han precedit i als que venen després. És a dir, ja, que això ho expliques des de l'inici, no? Una mica l'herència també del teu pare, que era un guia autodidacte,
sí.
I també els teus fills, que han compartit amb tu això, no només les obres d'art, sinó viatges i tants moments. No?
Hi ha una cosa amb això dels fills que l'experimentes a posteriori, diguéssim, no? Quan... tot és vàlid a la vida, eh? Però jo no sóc partidari o gaire partidari de dir, mireu, ara ens asseurem i us ensenyaré això, sinó que més aviat la possibilitat de fer-ho per osmosi sense adonar-te'n, ja? I potser l'anècdota que ho resumeix més és una, de petits, havíem anat, una de les vegades que hem anat a Roma, vam entrar al Pantheon per descomptat i els hi vaig ensenyar el dístic del Pietro Bembo a la tomba de Rafael. I bé, bueno, ensenyes allà, i després era molt petit, sorties, era més o menys l'època de Nadal, a fora hi havia paradetes, bueno, el que fas normalment en un viatge d'aquest tipus. Cap d'uns anys, jo era davant del Pantheon després amb uns altres amics, i rebo un missatge d'una de les meves filles, reproduint-me, amb cas, i amb, no amb faltes d'ortografia, però amb cas i amb abreviatures i així, el mateix dístic del Pietro Bembo. Dic, bueno, ja està, ja em puc morir, no? No, amb el sentit que no ensenyes el que vols ensenyar, sinó que el que ensenyes sense provocar-ho, sense veure-ho, i aquesta mena de transmissió que no és imposada, no és obligatòria, sinó que hi entra justament perquè forma part de la vida, per mi era molt, molt satisfactori, no?
Sí, sí. Afortunats els teus fills i afortunats aquells que t'han pogut...
No, perquè... no els matxaco, que consti,
no,
eh?
No, precisament per això mateix dic afortunats i no només ells, sinó tothom que és una mica, he de dir, llegint aquest llibre amb Fonolleres, les ganes de compartir viatges i mirades amb ell, no? No sé
si... Ara muntarem una agència.
Ara, sí. Exacte.
No, mira, doncs jo el que volia començar dient que en realitat estic bastant en contra de la idea del flaner, que jo no et veig com un flaner llegint el llibre. No, per mi més aviat és tot el contrari, és a dir, hi ha una idea que m'agrada molt més, que és la idea de fer viatges per anar a veure una exposició, que l'exposició en el fons, una exposició o una obra o un quadre que saps que tens ganes de veure'l, i que això gairebé sigui l'excusa per poder fer el viatge, que evidentment allò formarà part central, aquella experiència, aquell moment d'emoció davant del quadre, davant de l'escultura, formarà part, és la part central del viatge, però al mateix temps el viatge portarà a molts altres llocs i a moltes altres experiències que no has previst. En aquest sentit sí que és una mica de flaner, però jo crec que hi ha una voluntat d'anar a buscar, si vols dir-ho així, d'anar... ir a buscar la bellesa, que deia aquell de Radio 3, no? El 13.
Sí.
Te'n recordes que buscar la bellesa és l'únic que val la pena en este asqueroso mundo.
Sí,
és veritat,
sí.
I és veritat, d'alguna manera...
Jo, Jordi, feia servir l'expressió aquesta més amb el sentit de passavolant, saps? De no expert.
Ja.
De no voler, perquè no puc, ni que volgués, podria fer un estudi sobre la tempesta del Giorgione, eh? Perquè no tinc els arguments acadèmics per fer-lo. Ni tampoc... Ni t'he de confessar que tampoc m'interessa, perquè entres en un altre àmbit que no és el teu. El teu és el de davant d'una experiència determinada, intentar escriure-la, intentar convertir-la en una cosa que sigui, anava a dir, memorable, esperem-ho, però en tot cas que tingui una certa transcendència des del punt de vista literari o formal, no? I ho deia més amb la història aquesta de... no tant de quedar-te d'observar només i donar-ne testimoni, sinó sobretot si ho compares o si poses en contradicció aquesta visió, diguem-ne, més personal, més íntima, amb una altra que seria més acadèmica, no?
Sí, no, no, i que a més és el que permet, jo crec que és el que permet compartir el llibre com a lector, eh? De tant per les coses que ja has vist i que, per tant, hi afegeixes des de la teva memòria l'experiència o el record personal de com ho vas viure tu en aquell determinat moment, i els que no coneixes o els que no has vist, doncs amb les ganes d'anar-ho a veure i d'emportar-t'ho, ara sí, com una guia, gairebé, diria.
Clar, sí,
com,
sí.
Vull dir que el teu llibre, jo crec que hi haurà gent que se l'emportarà, anirà a Itàlia i se l'emportarà com una guia per saber...
Bueno, sí. Això seria ja el màxim que podria desitjar.
Escolta, ni que sigui per emportar, ni que sigui per recuperar els dos versos de Pietro Bembo davant de la tomba,
sí,
no?
Sí,
per exemple.
Sí.
Vol dir que crec que té aquesta, variant.
No és l'objectiu, però en canvi, això que dius del viatge... Em sembla molt encertat, eh? Perquè potser aquell viatge determinat no l'hauries fet, però el fas per una exposició, per una peça concreta que vas anar a veure, però esclar, no és només allò. Implica tot el que hi ha al voltant. I en el cas d'Itàlia o de Roma en concret, hi ha una cosa que a mi m'ha passat, la veus quan hi has anat unes quantes vegades, i segurament us ha passat a tots vosaltres amb aquesta situació, amb unes altres, que... Quan vas a un lloc que no coneixes, a mi em passa almenys, tens una mica la pressió de dir, són les 8, obren a les 9, esmorzem ràpid, perquè si no hi soc a les 9, després ja a les 11 no podré anar a l'altre lloc. Aquella sensació de dir, deixa'm aprofitar el temps, no? En canvi, quan vas a un lloc que ja hi has anat, aquest aprofitar el temps és d'una altra manera, perquè si tornes a veure l'èxtasi de Bernini... dius, perfecte, m'encanta tornar-lo a veure. Si resulta que hi arribes tard perquè està tancat i abans has fet un vermut o un antipasto, també està bé. Vas amb un altre tipus de... camines d'una altra manera, no? Mm-hmm.
Una de les coses que, per exemple, llegint aquest llibre, ja sé que faré de seguida que ens ho permeti les regulacions i les restriccions actuals, és anar corrents a Pàdova a veure la capella de Scrovegni, que és una cosa que, per exemple, tinc pendent, no? I amb el llibre en Fonolleres he après que s'ha de fer fins i tot amb cita prèvia, passant per una bombolla que et desinfecten, no?
Sí. És a dir, aquí vaig fer-hi una mica d'excursió literària, eh? La desinfecció és simbòlica, però sí que és veritat, la primera vegada que vaig estar-hi, i podia entrar, sortir, tornar a entrar, sortir, tornar a entrar, tantes vegades com volguessis. Però, esclar, sobretot el lapislàtzuli, que és un pigment molt sensible, que per l'humitat s'estava desfent, van fer una cosa que es deia corpo atrezzato tecnologico, saps? Una cosa així molt italiana, que semblava que... I és realment una antecàmera que et serveix per... Fins i tot et desinfecta, per dir-ho així, deixa'm ser una mica... espiritualment, no? Allò, has deixat el món a fora, t'estàs aquells 15 minuts allà pensant ara entraré aquí dintre, i quan hi entres, realment la impressió, i em sembla que ho explico el llibre, i torno a recalcar allò, i les vegades que he anat amb algú, la primera no, perquè la primera ets tu que tens aquella percepció, però les altres vegades et fixes en la reacció de la gent, i això t'alimenta tu mateix, també. T'alimenta la teva pròpia mirada. I això és fantàstic, fantàstic.
La llàstima és que no passi com un dels desitjos que tu formules en el llibre, crec que present és amb La tempesta, amb Giorgione. Hi ha un moment que dius... hi ha quadres que s'haurien de poder contemplar sense interferències, exempts de companyia, no? Avui en dia això és un impaja, és un impossible en un museu qualsevol. Potser a l'època actual això canvia.
Sí, no, em va passar aquest estiu que vam anar per una cosa que tenia la meva filla... la gran Holanda, i vam anar a recollir una història familiar i vam anar a la Haia al Maruitsuis. Uh-huh. Érem sols veient la noia de la Perla i la vista de Delft. No crec que torni a passar aquesta història.
Això ho era una de les coses que tenia apuntades, que apareix unes quantes vegades al llibre, el privilegi d'estar sol davant d'una obra, no? Que tu has aconseguit, no? Mira, amb això que explicaves d'Holanda, de l'Haia, o en altres llocs, en altres moments, això de ser el primer d'entrar i poder aconseguir tenir un moment, ni que siguin uns minuts, de solitud davant de l'obra, que probablement et dona una sensació d'intimitat més gran.
Sí, i però tornant amb allò que deia en David fa un moment... Quan deia de veure el sol, no em referia tant a veure'l sense gent, eh? En el cas de La tempesta, l'han canviat de lloc fa uns anys. I abans estava en una habitació tancada com a les fosques on hi havia la vella i la tempesta del Giorgione. Aquella sensació, com deies tu, Jordi, ara, de... pot sonar una mica pedant, però no és aquest l'intent, ni molt menys. És una sensació més de... potser t'atrapa més, no? O quan entres al Pantheon i ets tu sol entrant. No deixes de ser un turista, perquè no vull fer cap al·legat romàntic, de dir, no, oh, és que si està sol... els efluvis de l'art arriba... No. Però hi ha un moment determinat, i segurament dura segons o dura alguns minuts, en el qual tens aquella sensació d'estar com exempt, no? Com en un altre territori on no hi ha interferències, on no hi ha... Bueno, ets tu i la teva mirada davant d'allò, no?
Mirada que hem de dir-ho, que a més està travessada d'una enorme, al marge de la generositat del compartir que hem dit abans, també d'una enorme honestedat, perquè el llistat que surt a tot el que hi veig, el llistat d'obres i d'artistes és dilatat, i hem de recordar que és en aquesta edició de l'Avens al final podreu trobar, crec que són 3 pàgines amb tots els QRs d'obres que apareixen en el llibre, amb la qual cosa amb un moviment o un gest ràpid del telèfon de seguida podem tenir el debat l'obra de què parla el llibre. Però, a més, dic això a l'honestedat perquè, home, no és fàcil arribar a una de les grans obres de la història de l'art des de molts punts de vista, fins i tot des de la invenció de la perspectiva, i que el Fonolleres es digui, davant del Cris jacent de Mantegna, m'ha decebut, no?
És l'únic.
Em va decebre.
Però faig molts perors, amb això.
Sí, sí, sí.
Perquè em va semblar recordar aquella escena em sembla que és de Nick Hall, no? Quan diuen... hi ha una escena que parlen de personatges sobrevalorats.
Sí, sí.
N'hi ha un altre que diu, Van Gogh. I l'altre li contesta, Van Gogh? Em dius Van Gogh? I com volien dir, qui ets tu per pensar que Van Gogh és sobrevalorat? No? I em va passar una sensació estranya d'imitar aquell pedant que surt a la pel·lícula.
No, fixa't que no diu sobrevalorat, sinó això, em va decebre, que és una, per això et dic, és una opinió humil.
Saps què passa? Que jo aquesta l'havia fet servir amb un conte amb el qual era molt, molt important aquesta imatge, a més tenia referències sobre el quadre i el veia i aquelles cors veient des dels peus del Crist jacent i les dones al costat, la Mare de Déu i la Magdalena allà plorant. Hosti, era un quadre que m'impressionava molt. I realment quan el vaig veure em va donar una sensació que no passa amb altres quadres del mateix autor, però que allà em va passar, i ho explico. El vaig veure com de còmic, que amb això no vull dir que no estigués bé com a còmic, però, esclar, no sé com dir-ho, és difícil d'expressar, però és això que dius tu, David, no és el que m'esperava. I, en canvi, a la cantonada vaig veure una que no havia vist mai, i que la coneixia de llibres, però no l'havia vist mai, que era el cistell de frutes del Caravaggio, que dius, i per què hi ha una cosa determinada que t'impressiona tant o... et modifica el que tu ets com a persona, com a persona que veu obres d'art, o que... i en canvi l'altre no t'ha impressionat. No ho sé. Mirant per altres coses, recordava el començament de l'Eneida, o quasi que ve el començament, hi ha una escena fenomenal, que riuten de missatges actuals de WhatsApps i de l'immediatesa de la comunicació, perquè Enees se'n va de Troia, escapa de Troia i se'l ha perdut, i amb l'Eneida acaba fundant mitològicament l'imperi romà. Abans passa per Cartago, on s'enamora, o Dido s'enamora d'Enees, i aquella òpera famosa i tot això. Quan arriba a Cartago hi ha un moment en què veu un fris on s'expliquen les històries d'Enees a Troia. I ell queda parat. Diu, com ho sabeu? Que ja hem perdut la guerra i que els grecs i els aqueus han guanyat. És una mena de portada de diari que els cartaginesos ho han dibuixat allà. I ell, davant d'això, explica l'Eneida, s'emociona tant, té tant d'allò que se li neguen els ulls i es posa a plorar davant de la contemplació d'allò que ell mateix ha viscut. Bueno, en aquest cas sí que és evident que l'art impressiona perquè et parla d'una cosa que t'afecta com a ésser humà. Però en el cas d'un cistell de frutes del Caravaggio, que t'emociona. És dir, el que està molt ben fet, el que està molt ben reproduït, el que sembla original, el que és una mimesi de la natura, potser sí, i alguna cosa més. I aquest buscar alguna cosa més és el que et fa diferenciar les diferents percepcions que puguis tenir.
Fino a que i colori non bastaron più, e avrei voluto dirti, Vincent, questo mondo non si meritava un uomo bello come te.
Tornar un moment amb, això, amb aquest debat, diríem, entre la decepció i l'emoció inesperada. Ja, tu, al principi del llibre, fas una, bueno, fas una pregunta que jo crec que és molt, molt pertinent, que es dius, què és més recomanable? Haver vist abans la reproducció, encara que sigui pobra i aproximada, d'una obra d'art, i després experimentar el plaer de palpar-la de debò, de contemplar-la tal com l'artista la va pintar, o bé descobrir de la manera més inesperada, com si es tractés d'un esclat, aquella peça de la qual no en sabíem res, no? I una mica és això que ens explicaves ara, en el fons obreix aquesta, aquesta sorpresa inesperada, que fins i tot podries haver-lo vist en algun moment, però en realitat quan tens el quadre o quan tens l'obra d'art al davant, amb tota la naturalitat amb què va ser feta, amb les mides fins i tot, sí, és clar. Una altra cosa, no?
Hi ha alguna cosa que il·lumina, no? Hi ha alguna... la tècnica, la forma, això que deies tu, Jordi, el mateix marc, diguéssim, no? La mida del sí, quadre, sí. O de la peça, o això que comentàvem abans, o que hem comentat tu i jo alguna vegada, davant del rapte de Prosèrpina, aquell company que m'ho ha donat, diu, és de mantega, és de mantega, és clar. Això és molt difícil dir-ho davant d'una reproducció que veus
clar.
A Google, no?
Clar, clar.
A mi, si ho veus allà, i aquells dits del déu contra la noia que l'està com raptant, i així, aquella pulsió que té els dits sobre la pell, és que és de mantega, esclar. Sí.
I cap, veus, aquí, jo quan vaig llegir aquest fragment, no puc, ho he d'explicar, perquè vaig recordar quan jo hi vaig ser... fa uns quants anys ja...
A la Borghese.
A la Borghese, veient exactament aquesta reproducció, aquesta obra, perdó, i hi havia... Jo l'estava mirant molt, molt, molt extasiat, perquè realment aquesta és la manera com agafa i aconsegueix mostrar la feblesa del cos i fins i tot de quina manera les mans poden entrar en la pell, no?, i aquestes coses. I al costat nostre, mirant l'obra, hi havia dues senyores italianes recauxotades d'aquestes que podrien haver sortit a la Grande Bellezza i una d'aquelles dones, mirant-se'l, va dir aquesta frase memorable, va dir "Quel senso del body", i cosa que vaig trobar extraordinària, no? Vol dir que s'extasiava també i trobava realment que quin sentit...
La més discreta que el meu amic, no? Però va cridar com...
No va cridar, però aquest body en anglès col·locat allà al mig, em va sorprendre molt. Quel senso del body.
Per cert, ara que dèiem l'Eneida, hi ha una altra peça del Bernini, que aquesta també és el rap a la fugida de Troia, no? Que també és l'Eneas portant en Quisses el seu pare a coll. I... Però, esclar, en escultura potser més, però en pintura també hi ha el traç, no? Clar, jo, per exemple, havia llegit, hi ha un llibre esplèndid que és llàstima, és, està en anglès i les cites estan en anglès, quan estaria bé que fossin en francès, però jo només tinc la versió anglesa, que és tot un detall de tots els quadres que surten a la recerca del temps perdut. Paintings o Improust. I parla molt, esclar, hi ha moltes referències, no? Del Giotto, per exemple, n'hi ha moltíssimes del Scrovegni, però també n'hi ha moltes del Vermeer, amb aquella història que explica de l'escriptor, del Vermot, que es mor davant la vista de Delf, no? Clar que l'havia sentit a parlar, com molta gent, de la vista de Delf, però no l'havies vist mai. I amb aquest fragment del Proust, quan diu aquell tros de paret groguenca que l'impressiona tant amb el vermut i així, dius Le Petit Pain de...
De Mir Jong,
sí. Clar, quan el veus aquell tros de pany de paret, no? I el veus allà i aquesta intensitat, diguéssim, és molt difícil de veure en una reproducció. Ara, en el cas del Giotto, per exemple, sí que va passar, que fa molts anys, a Barcelona també hi era, i a Girona la van portar també, una exposició que era la Capella dels Escrivegni, reduïda, molt, vaja, amb una escala molt, molt petita, però que hi podies entrar. Estava exposada en un espai convencional. Hi podies entrar per fer-te'n una idea, però si aixecaves una mica el braç, tocaves el sostre i les parets també. Clar, t'hi acostaves a la percepció, no? I després, quan hi entres, en aquest cas sí que era més gran, evidentment, però és com una epifania, no?, en certa manera, com una mena de contacte que tens directament amb les coses.
En surten unes quantes epifanies en aquest llibre, i a, sí. a més a més em va molt bé que hagi citat a Proust, perquè avui en el programa també volíem parlar d'aquests vasos comunicants entre l'art i la literatura, i de com narrar l'art des de la literatura en diferents sentits i des de diferents aproximacions. Tu deies el cas de Proust, que per cert compareix més d'una vegada en aquest llibre, tot el que hi veig, però hi ha una confessió d'en Fonalleres. Hi ha un moment que diu, faré una confessió personal, treballo amb home, no, és una confessió perfectament compartible, no t'espantis. I a més està escrit...
No, si l'he escrit ja no puc defensar-ho.
Pàgina 41, és a les llibreries, tothom hi pot anar. Diu, l'origen de molts dels meus treballs, dels meus relats, són quadres o fotografies que ocupen, sense adonar un espai central enmig de totes les notes que havia anat acumulant, de manera que la teva manera, fins i tot des de l'escriptura i m'imagino des de la ficció, no?, de treballar, neix a partir d'això, d'una imatge més o menys epifànica, a partir de la qual això, segons pròpia confessió personal, comences a treballar, no?
No, hi treballo molt així, eh? Moltes de les coses que he escrit a vegades tens, cadascú té el seu mètode, però jo en tot cas és una mica anàrquic allò. Tens una acumulació de notes, les obres com un joc de màgia, i n'hi ha una que sobresurt de les altres, no saps per què. I a vegades aquell és el moment inicial de la història, no? I els que són o fotografies, o quadres, o referències, diguéssim, visuals, moltes i moltes vegades han sortit com a detonant del que després ha sigut una narració, que igual només allò hi sortia com una referència, el que dèiem ara del Crist jacent del Mantegna, per exemple, no? O amb aquest fragment que citaves, em sembla que era una fotografia, em sembla que era l'Agustí Gustau, que era una fotografia d'un carrer de Lisboa, no? Que era molt divertida perquè deia o pecado mora a un lado, eh? I se suposa que era una casa de prostitució. I hi havia una pintadeta al costat que deia, o pecado mora a un meu lado. I, bueno, allò va servir com a detonant d'una història que després anava per uns altres viaranys.
Clar, clar. Però, en tot cas, naixent d'aquesta...
I és molt present, sí. Jo em penso que... I en certa manera, el llibre veu d'això, també, no? El tot el que hi veig, d'aquesta importància de les imatges, que és un tema que jo trobo que m'interessa moltíssim perquè és realment molt, molt atractiu, molt enriquidor, no? De quina manera podem ser capaços o no, a vegades fracassem amb l'intent, de reproduir la sensació que és immediata, que és sense temps, de la visió d'un quadre, amb una cosa que justament és narrativa i que està basada en l'evolució del temps, que és la literatura. No?
De fet, llegint aquests assajos o aquests articles, jo, com que conec bé la teva obra i ho he anat llegint tot, diguem, amb els anys, hi he trobat molts elements de alguns evidents que tu mateix expliques, doncs, per exemple, com quan parles del quadre de Harnett, no?, de materials per una hora de lleure, i el llibre varia, d'altres més, exacte, més, sí, subterranis, com pot ser el que passa a Climent, que en el fons és una novel·la que passa a Roma, doncs hi ha punts de connexió clars, i el que he fet després de llegir aquest llibre, he tornat a agafar els poemes de l'Estiuejant, que aquest estiu, que vas publicar al setembre, de fet.
O sigui, va sortir el setembre, va començar a sortir, i jo mateix me'n vaig adonar, quan estava acabant de confegir, diguéssim, tot el que hi veig, que realment estaves parlant de coses molt properes, no? Eren maneres diferents de tractar percepcions que era... I en un moment determinat, fa un mes o així, quan encara mig podíem, vam fer una presentació conjunta de l'Estiuejant de Vitel·la i de tot el que hi veig a l'accent. I a més hi havia en Leo Ver, que va il·lustrar l'Estiuejant, i en Marc Vicenç, que és l'autor dels dibuixos de tot el que hi veig. I a l'hora de presentar-los tots dos junts, vaig anar a revisar els temes, els pretextos que sortien amb un i que sortien amb un altre. I suposo que anava per aquí, no?
Sí, de fet, a veure, és que recordo que obro una pàgina i encarats hi ha dos poemes, un que es diu Seta, sí, i l'altre que es diu El cimitero acatòlico, sí, que són dos dels aspectes que apareixen també en un dels textos. És a dir, llavors la meva pregunta anava una mica en aquesta línia. Fins a quin punt hi ha hagut una convivència en la creació? S'han retroalimentat o simplement és casualitat?
No, és absoluta, eh? En el sentit de... Tens a mans una sèrie de referents, i en el cas de l'Estiuejant provenia d'una plaquet anterior, de fa dos anys, que vaig fer a nivell particular, a nivell íntim, i després vaig anar fent altres poemes perquè m'interessava molt... tenia ganes de fer-ho, i m'interessava també veure de quina manera tot allò que sabies a nivell teòric, no? Allò que ens ha ensenyat en Salvador Oliva, la Dolors Oller, en Modest Prats, en el meu cas, en Narcís Comadira, aquella devoció per la forma, com després ho experimentaves tu a l'hora de fer algun text d'aquest tipus. No? I al mateix temps, clar, hi havia aquest que dius tu, però també hi havia d'altres coses que són explicades des d'aquesta percepció poètica, o l'altra des d'aquesta més assagística, que és el del tot el que hi veig, el Tintoretto, la Tempesta, aquests dos cementiris que dius, que en un cas hi aboques un altre tipus de creació o d'activitat creativa, o digue-li com vulguis, amb la qual el recompte de les... És a dir, el marc és molt més estricte com el d'un poema, i amb un altre et permets algun altre tipus de llicència que fa. Però, en canvi, el tema, i sobretot em penso que hi convergeix bastant una mateixa mirada, no? Una sensació que en el cas del llibre de poemes segurament és més elegíaca, més de veure l'emoció en la distància, allò que deia Wordsworth, de treballar a través de la forma una experiència viscuda, i en el cas de tot el que hi veig potser era més festiva, per dir-ho així, no? més de compartir aquesta pròpia experiència.
Mi avevi regalato un vecchio libro di racconti, l'ho letto per i campi, per la strada e sotto i ponti. Ho parlato con il santo che organizza pioggia e sole, l'ho pregato di prestarmi ancora un giorno le parole.
L'Estiuejant, recordem-ho, primer poemari d'en Josep Maria Fonalleres, que apareixia recomanat, ja sabeu que Ciutat Maragda cada setmana, amb la complicitat de les llibreries, anem recollint tot de recomanacions de llibreries de tot el país, i fa unes setmanes la llibreria Vitel·la precisament recomanava aquest poemari d'algú que observa, diu literalment, des de lluny i que contempla moments fulgurants, amb aquesta mirada elegíaca que trobem en aquests poemes. La Xènia també ha portat títols, avui que estem hibridant art i literatura des de diferents punts de vista, i tens una pàgina oberta.
Exacte, sí. Jo ara que estàvem dient que tot el que hi veig era un llibre difícil de classificar, no? De fer encaixar en un gènere concret, a mi se m'ha acudit immediatament, doncs, un llibre de Foix, 97 notes sobre ficcions poncianes, que són realment apunts o de Foix, o poemes en prosa, o minicontes, o mini pamflets, o no sé com dir-ne, a partir de pintures de Joan Pons. I jo me'n recordo que quan vam fer aquí a la Pedrera fa un parell d'anys una exposició magnífica de Joan Pons, jo vaig anar-hi amb aquest llibre mirant, o sigui, per mirar els quadres i pensar, a veure, hi ha alguna connexió realment que es pugui resseguir tangiblement, no?, entre els quadres i les proses o mini poemes en prosa de Foix, i no era fàcil establir correspondències, però era molt estimulant. Llavors aquí jo m'he trobat alguns textos que tenia marcats perquè em fan gràcia, no? Per exemple, un que diu: alguns comentadors de la pintura, de l'escultura o de la literatura són hipocondríacs abans de madurar. Qui els malaconsella? Qui els fa deixar la barba i enllustrar la calva? Qui els fa portar corones al cementiri quan l'enterra morts fa la migdiada? I després hi ha un canvi. Hi ha unes frases en cursiva que ja són d'un to molt diferent, però que van tot seguit, que posa: sortirem en mar amb la barca vella de matinada i veurem sortir el sol com si fóssim els orígens. No ho esventis, et dirien preciós, fosc i reaccionari a la vegada.
I vas trobar algun quadre del Pons que dialogués, diguem?
Bueno, no sé, algunes imatges sí que semblaven agafades de quadres de Joan Pons, no? Per exemple, una altra mini prosa de Foix que diu: una pintura, una partitura, una poesia poden ser autèntiques encara que els autors no hagin practicat el telescopi ni el microscopi. No és pas gens recomanable de fer el savi, el pedagog o el mestre Tites per mitjà dels colors, dels sons o dels mots. Ja fareu prou si coneixeu quan les mores de sota l'olivar són dolces i bones per ser collides. I ho vaig trobar, doncs, alguna cosa que semblava unes mores en un quadre de Joan Pons, i em vaig posar molt contenta. I a part d'això també se m'ha acudit un poema que sempre m'ha fascinat, del poeta peruà Eduardo Chirinos, que va morir fa 4 anys, molt jove, amb 50 pocs anys. Té un llibre deliciós que es diu 35 lecciones de biologia i 3 cròniques didàctiques, que bàsicament és com una mena de bestiari, però molt sovint en aquests poemes fa servir els animals també com a excuses per parlar d'altres coses. Hi ha un poema en què parla del famós gravat del rinoceront de Dürer, no? I parla, en aquest mateix poema també esmenta un altre quadre. Us el llegiré, no és gaire llarg, perquè a més trobo que és una delícia, no? Diu, a més, parla el rinoceront en primera persona. Ell mateix explica la seva història. I diu: las tropas de Alejandro se asustaron al verme. Pensaron que se hallaban frente al unicornio de los mitos. Y me quedé con ese nombre. Tuvo que pasar mucho tiempo para maravillar a Occidente, especialmente a sus artistas. Durero, quien jamás me vio, me hizo un grabado en 1515... Allí parezco un caballero medieval en su armadura, un verdadero monstruo antediluviano. No era yo, naturalmente, pero Durero tenía buen oído. Por algún tiempo me relevó esa imagen, pero no por mucho. Años después, Longhi pintó en Venecia el llamado Vero ritratto di un rinocerotto. ¿Alguien recuerda esa pintura? Un rinoceronte devora su ración de heno, mientras los curiosos apenas se fijan en el espectáculo. Uno lleva un cuerno y un látigo, otro fuma distraído una pipa, un tercero se cubre ostentosamente la nariz. Un ojo adiestrado notará detrás del rinoceronte un montículo de estiércol. Lo que queda del arte, las sobras del mito. I és molt precís, o sigui, els quadres, aquest quadre de Longhi que surt és tal qual, realment. I al final trobo que és boníssim, lo que queda del arte, las sobras del mito. Doncs m'ha vingut al cap pensant en aquesta correspondència entre, no, l'art i la literatura, i la manera com un poema pot explicar dos quadres alhora, no? El gravat de Dürer i el quadre de Longhi, i a més posant-ho en boca d'un rinoceront, que encara té més mèrit.
Un triple mortal, no? Ara seguirem, i ara també en Josep Maria Fornalleres li demanarem que, vaja, que recomani algun dels títols de, no, que fan aquest lligam entre literatura i art. I la... Però ara, pensant en la poesia, hi ha un pintor que tu també convoques en el llibre, que és el Casa Hopper, no? Que aquí apareix també amb una antològica a Madrid, crec que és... Que
el dia que es va morir la passionària.
Això mateix, que també surt la passionària, en aquest capítol.
Que no ho dic, però és amb en Xavier Folch.
Veus? Exacte, és veritat que surten també més amics. I parlant de Hopper, dius que és un, parlant de la seva obra, no?, que és un clam que la pintura adreça a la literatura, pensant també en poetes com en Jordi, Coca, mm, o Ernest Ferrés, que, sí, que els hem dedicat diferents poemes, no? I jo volia també recomanar i portar, perquè per mi un bon exemple, avui que també estem analitzant maneres i aproximacions de la literatura i l'art, no?, o de narrar l'art, amb un cas tan, tan difícil i a la vegada tan temptador com el de Hopper, un llibre de Mark Strand, del poeta, que aquí va publicar Lumen, no?, que fa una cosa molt difícil de fer, al meu entendre, que és de fugir la temptació narrativa que sempre planteja Hopper, no? Perquè Hopper té uns personatges, tot sovint, al lloc comú en diria solitaris, no?, abismats, amb un món interior particularment ric, i en aquí sempre hi ha una història. Un pot fabular i escriure pàgines i pàgines sobre què passa a les quadres de Hopper. Mark Strand, com a bon poeta, defuig aquesta idea i també la temptació apocada, fins i tot d'ubicar-ho en una època determinada o ancorar cada quadre, cada retrat o cada personatge en una època determinada, i en canvi amb textos molt analítics i que es fixen en d'altres detalls al costat de les reproduccions dels quadres, si més no a l'edició de Lumen hi surten, doncs fa una cosa que ja dic, a mi em sembla difícil a alguns pintors, però en canvi amb algú tan figuratiu i tan explícit i a la vegada tan ambigu en el sentit de la polisèmia dels seus, no, quadres, en Josep Maria, com és Hopper, caram, no ha de ser fàcil traduir-ho en paraules, eh?
Clar, això que deia la Xènia és molt interessant, perquè la figuració, i en el cas de Hopper segurament seria un dels més explícits, implica una possibilitat d'allò que els experts en diuen ècfrasi, no? Mm-hmm. La translació d'allò que has vist a un text narratiu, a un text literari. I, en canvi, aquest exemple que posava d'en Foix seria gairebé l'antítesi, no? Allò... un diàleg de tu a tu entre el que hi ha a la pintura o a l'escultura i el que hi ha a l'escriptura. Evidentment, són dos tipus d'arts diferents, i una implica aquesta visió immediata i total del moment, sense temps, i l'altra implica, sobretot, un treball sobre el temps, sobre com acabar completant aquella història. Jo diria que hi ha una tercera opció, que és la que a mi potser m'interessa més des del punt de vista de l'actor, que és el diàleg. És a dir, la contemplació d'allò i què fa que allò generi determinats estudiar o viure, diguéssim, o explicar quins són els ressorts que t'ha fet, que t'ha creat en tu mateix la contemplació d'aquella determinada obra, que segurament no vol dir que l'expliquis, o no vol dir que, en el cas que dèiem de Foix, que intentis donar-li un tractament similar i que, com deia la Xènia, pots anar a veure després, en el cas de Pons, si hi ha alguna cosa de Foix o a l'inrevés, com ha passat altres vegades. Si només aquell ha dit, tinc allò, ho contemplo i no explico la història que hi ha darrere de la dona asseguda en una habitació d'hotel, sinó que potser m'interessa més veure com entra aquell raig de sol. I quin és... A mi el que em fascina d'aquesta història és preguntar-te, i això ens ho podem preguntar a cada moment que estem observant una determinada peça, què és el que genera aquesta mena de pulsió. Aquesta, el cas poder més paradigmàtic és aquest, o allò que no té narrativitat. És a dir, en un altre moment del llibre, els quadres, les natures mortes de Morandi, no? Totes són iguals, no, o molt semblants, diguéssim. Morandi pràcticament no es va moure de Bologna. I què et transmet allò? Bueno, dependrà del moment determinat en què tu t'hi aboquis, en un determinat, diràs, ah, mira, uns pots capgirats o uns pitxers allò posats d'una determinada manera. Però, en canvi, pots veure-hi també una certa combinació de l'espai, una història que a través de la forma a tu com a lector o com a observador en aquell moment determinat et transporta en un determinat sentit. I aquesta operació em sembla que això és art, això és literatura, no? Veure com aquella cosa que és una figuració, que és una creació determinada, que és una combinació de colors o de traços, et transporta a tu com a espectador, cada vegada en un moment diferent de la teva vida, extreure'n, bé, un sentit, et fa ser diferent de com eres.
De fet, hi ha un altre... Tornar una mica a Hopper, no? Que és que realment és un pintor molt narratiu, i de fet no paren de sortir llibres amb Hopper a la coberta,
sí,
no?
Sí, sí.
Però m'agrada... I al mateix temps, per exemple, hi ha un altre pintor del qual parles, que és Hammershøi, que en parles com a escriptor com a pintor del silenci, comparant-lo amb la paraula... amb Ordet, no?
Amb Ordet, sí, del...
Ai, ara no em surt,
jo tampoc.
Bé,
el Dreyer,
exacte.
Sí,
no?
Sí, sí.
I jo crec que en aquest cas Hopper també és un pintor de la paraula. O sigui, també és una persona que quan veiem els seus quadres ens conviden a buscar-hi o bé la paraula o bé el silenci, també, però en tot cas sí que hi ha
una... Hammershøi hi podia més silenci.
Hi ha molt més silenci, per descomptat. Sí, sí. I aleshores això em porta... a parlar un moment del llibre d'un dels llibres que havia triat jo avui, que és un llibre que es diu La ciutat solitària, de l'Olivia Lang, una escriptora anglesa, que aquí el va traduir, en castellà va traduir Capitán Swing, que el subtítol és Aventures en l'art d'estar sol. I el que fa l'Olivia Lang és que parteix d'una situació personal, que se'n va anar a viure a Nova York, havia de compartir pis amb una persona amb qui havia establert una relació sentimental, aquesta persona la va deixar al cap de pocs dies i es va trobar sola en una ciutat que li era completament desconeguda i que d'alguna manera la rebutjava, la convidava a estar sola i viure sola. Llavors, el refugi que troba és el refugi de l'art. I comença per Hopper, comença per explorar els quadres de Hopper i acaba fent una cosa molt interessant, que és parlar dels quadres de la dona de Hopper, que són pràcticament desconeguts perquè Hopper pràcticament no la va deixar pintar. O sigui, de mica en mica, al llarg dels anys, aquesta senyora, que es deia Joe Hopper, primer Josephine Nivison, però després Joe Hopper, va abandonar la pintura per cuidar-se del seu marit, que a més era una persona amb alts i baixos psicològics. No? I a partir d'aquí...
Aquesta, perdona, és la que surt un dels últims quadres de Hopper, no? Aquells que hi ha dos comedians que saluden...
Sí, exacte, sí, sí, es va deixar pintar, diguem-ne.
Sí,
no?
Sí, que és com una mena de comiat,
exacte,
final, no? Sí.
Exacte, i aleshores, doncs, Olivia Lang parteix de Hopper, però després se'n va cap a altres bandes molt diferents. Parla de la solitud d'Andy Warhol, parla de David Bognarovich, parla de Klaus Nomi, acaba parlant també d'un senyor que es deia Henry Darger, que era una mena de rodamont que quan es va morir van descobrir que a casa seva tenia un manuscrit de 15.000 pàgines inèdit, ple sobretot d'il·lustracions, de dibuixos que dibuixaven unes nenes, i aleshores aquesta obra va acabar-se convertint en un museu que es pot veure a Chicago. O sigui, toca tot d'aspectes diversos que... Per mi, sobretot, és un llibre interessant per aquest diàleg entre la solitud de la persona en la ciutat gran, que en realitat només pot acabar parlant amb les obres d'art, no? És buscar les obres d'art com a consolació, també.
Dio del cielo, se mi vorrà chiamare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh, Dio del cielo, se mi vorrà chiamare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Un attimo di gioia me lo puoi regalare.
Parlaves ara de Hopper, no? Efectivament, que és dels que més incidència ha tingut i segurament s'ha encarnat en més llibres, en forma de narracions, de poemes i d'altres punts de vista literaris, de literatura i de narració. En sabia moltíssim, en sap moltíssim, un novel·lista que a més és un gran amant de l'art, Adolf Beltran, com estàs?
Molt bé.
I que ens ha regalat els últims anys, després de que cada títol que treu és una notícia celebrable i que aplaudim i que llegim amb moltes ganes, però a més, no, ens ha regalat un assaig artístic, una mirada sobre el món de l'art, la seva mirada en particular.
Sí, es diu Con los ojos abiertos, l'ha publicat Anagrama, fa un parell d'anys el va publicar Anagrama, jo tinc aquesta segona edició amb tapa dura, el llibre és de l'any 15, i és un recull d'articles de crítica d'art que havia publicat prèviament en diverses revistes angleses. És curiós
de
perquè...
Julian Barnes, crec que no
de Julian
el...
Barnes,
no hem dit el nom.
si juguéssim a les endevinalles, no? Per cert, que comença el llibre amb unes anotacions personals que em sembla que venen a tomb del que comentàveu abans amb el Josep Maria, no? I aquestes excursions acompanyat de fills i aquesta feina de guia, no? Clar, el Barnes explica que ell, als 12 o 13 anys, jo m'hi he sentit bastant identificat, no? Diu que als 12 o 13 anys era un filisteu autèntic, és a dir, un noi interessat de manera exclusiva pels esports i pels còmics, per res més. Els seus pares eren mestres, però mai van pretendre de cultivar-lo. Diu que hi havia un piano a casa, ningú el tocava, hi havia bons llibres, sí, ningú li deia que en llegís, i alguna vegada que havien anat al museu, a la National Gallery, per exemple, no li va deixar cap record. No és per mirar-me el melic, però és que el meu pare era pintor, pintor decorador, però pintor, i a vegades em duia amb la seva bona fe a la Sala Parés, per exemple, i jo recordo de nen, veient el meu pare que mirava un quadre, i jo pensant, però què mira? Què mira? Perquè jo no sabia què hi veia, ell tampoc no m'ho explicava, no? Bé, és això de que és difícil sempre, siguin fills, siguin nebots, siguin fills d'amistats, saber fins a quin punt els has de cultivar. La qüestió és que Julian Barnes, fins als 18 anys en un estat a París, no va començar a mirar pintures, diguéssim, per la seva iniciativa i per la seva pròpia voluntat. Aquest llibre és això, un recorregut per la història de l'art des del romanticisme cap al realisme fins a desembocar l'art modern, més o menys des del 1850 fins al 1920, i té relació amb això que deia abans, no?, que explica Julian Barnes. Potser quan era nen la seva experiència de l'art era un art massa carregat de solemnitat i massa desconnectat de la vida. I en aquests assaigs, en aquestes peces que componen aquest llibre, Keeping an Eye Open, el que hi ha potser és la intenció de reviure aquells quadres i de reviure també els artistes. Després hi ha una qüestió que plana al llarg de totes aquestes pàgines i és fins a quin punt podem parlar d'art. Perquè, per exemple, Flaubert deia que no podem parlar d'art. És a dir, pretendre traslladar al llenguatge, a la llengua, a l'escriptura, el que és una obra plàstica, no té cap sentit. I deixa'm dir-ho perquè també ho he apuntat. Per exemple, segons Braque, segons Georges Braque, un quadre arriba al seu estat ideal quan no diu res quan el mires. I una altra cosa que deia ell també és que, ho tinc aquí, diu, com es pot parlar del color, diu Braque. Els que tenen ulls sabem l'irrellevant, o saben l'irrellevants que són les paraules davant del que veuen. Però realment això és així? Aquí que estem entre lletra ferits, jo no ho sé. Jo tinc la impressió que per mi algunes pàgines de Josep Pla, de descripcions de paisatges, tenen més força i quasi diria més realitat que paisatges que he vist amb els meus ulls.
Espera, interpel·lem el convidat avui, Fonolleres.
No, hi ha una cosa que ara que citaves aquesta reflexió que ens és molt pertinent. Hi ha un llibre de Valéry que es diu Pièce sur l'art, que diu, més o menys, ve a dir, com més es mira una pintura, com menys es miren aquestes pintures, menys es pot explicar. I segurament lliga amb això que deies, Adolf, que és de quina manera, més enllà dels aspectes exclusivament tècnics, aquí s'ha fet servir aquest pigment que es trobava només a l'edat mitjana, etc, etc, o que el text, la tela determinada, la percepció que en tens, hi ha una cosa que jo m'havia llegit per fer ja fa temps, però per fer el llibre me'l vaig tornar a llegir, les coses que en Jordi també l'havien comentat a vegades, que era el John Berger, que diu un moment determinat, l'art no serveix per explicar el que és misteriós. El que fa és permetre que ens n'adonem. L'art descobreix el misteri i quan el percebem se'ns fa encara més misteriós. Segurament aquesta és una possibilitat davant d'allò que contemplem. No? El que és veritat també és que intentar atrevir-te o gosar poder voler explicar les percepcions, no explicar el color, perquè això és molt complicat, però explicar de quina manera allò t'ha arribat a tu o t'ha arribat a les persones que t'han acompanyat amb aquella visió, amb aquella mirada, és un exercici que és molt plaent i que pot arribar a ser productiu, també, no?
D'anglès a anglès, abans de tornar abans, ho dic perquè també l'havia portat el llibre aquest de John Berger, Maneres de mirar, que es pot trobar en català, edicions de 1984, també il·lustrat, i recomanem moltíssim, no únicament el llibre d'un guia excepcional, si parlem també de persones que ens han ensenyat a repensar l'art i a mirar-lo i a interpretar un nu de Rubens o un autorretrat de Rembrandt, sinó la sèrie, si la podeu recuperar de la BBC, no? de Maneres de mirar, és una delícia, que a més a més té no, un cop més, com parlàvem a l'inici, no hi ha el didactisme, sinó la capacitat, la lucidesa d'un autor com ell, que no només en format de llibre, sinó des de, fins i tot, crec que el van operar de cataractes, i més enllà d'això, i que algú que parla, no?, de Ways of Looking, després d'això també sí. Té una certa ironia del destí i més enllà, doncs, és molt, molt recuperable. Per això deia, d'anglès a anglès.
Sí, per cert que Julian Barnes diu, de tota manera és molt difícil de quedar-se tan commocionat davant d'una obra d'art de no tenir paraules, i en tot cas, si et passa, és passatger. És a dir, de seguida tens necessitat d'explicar, necessitat de traspassar-ho a paraules, no? En tot cas, Barnes és l'autor d'un llibre que és relativament gruixut, de manera que d'art sí que se'n pot parlar. I en tot cas, d'artistes en parla i en parla molt, cosa que la crítica d'art, o segons quina crítica d'art, ha posat en dubte, no?, de fins a quin punt és necessari saber o és interessant saber la vida dels artistes per valorar les seves obres. Però Barnes en fa uns tips de parlar de les biografies d'aquests artistes amb uns retrats que a mi particularment, que no sóc pas un especialista, m'han interessat molt, no? Per exemple, Delacroix. Hi ha molts malentesos en relació amb Delacroix. Per exemple, la llibertat guiant el poble, potser perquè ha il·lustrat tantes vegades, s'ha fet servir tantes vegades per parlar de la Revolució Francesa, pot semblar que l'autor, el pintor, realment tenia al cap la revolució de 1789. No és cert, era la de 1830. I a més, ell no era pas un demòcrata, era més aviat un elitista, fins i tot amb dosis de reaccionari. I una altra cosa, per exemple, Delacroix, relació vida-obra, no? I això també és interessant. Diu, de Delacroix, que l'obra és extravagant, apassionada, violenta, excessiva. En canvi, la seva vida és la d'un home a la defensiva, poregós de les passions, i que deia que l'ésser humà hauria de comprendre algun dia que la calma és el més important de tot. La calma. I després et trobes Courbet, el gran realista, és a dir, Delacroix, el pintor romàntic, tenia un temperament molt poc romàntic. En canvi, Courbet, el pintor realista, tenia l'egocentrisme, diu Barnes, d'un autèntic romàntic. Després també explica sobre la relació entre Cézanne i Zola, en què, per cert, deixen un comentari que part de la crítica britànica ha interpretat, diguéssim, amb una mica de... En fi, donant-li la volta, no? Ell diu, que segurament és cert, referit a qualsevol amistat, que l'amistat entre artistes la posa més en perill l'èxit que no pas el fracàs. I això, algun crític ha recordat les seves relacions amb Martin Amis, que van trencar a partir d'un cert moment, em sembla que va ser mitjans dels anys 90, etc. No?
Així també ho cita, també apareix en el llibre quan parla d'aquesta obra de Zola, que va servir, cito textualment, perquè els dos amics, Zola i Cézanne, s'enfadessin sense remissió a la culpa i de la nuit. Per tant, també Josep Maria ha recollit aquesta relació. A vegades,
això que deies de la vida, de la vida o la biografia, jo sóc molt partidari de relacionar-ho amb l'obra. Uh-huh. Amb literatura i amb art, no? Perquè penso que allò, jo ara puc estar parlant molta estona, però aquí hi ha 130 pàgines que ja ho, és el que explico, ja ho tinc això, no? Però en canvi, per exemple, estic d'acord amb l'Adolf en el sentit de dir, saber que Morandi, com dèiem abans, pràcticament no es va moure de Bologna, això és molt important, no per entendre després el tipus de quadres que fa o les peripècies vitals, en tot cas poden ajudar a tenir una altra percepció del que estàs veient o el que estàs llegint, no?
El que també és interessant en el cas de Barnes, i a mi em fa ballar una miqueta al cap, és la importància que dona a les relacions matrimonials dels artistes. Es veu que això era una qüestió que al llarg del segle XIX explica ell que era, en fi, d'actualitat, eh? És a dir, per exemple, Flaubert, quan sabia que un amic seu es casava, s'ho prenia molt malament, s'ho prenia com una traïció personal i com una traïció a l'art que compartien. Per què? Perquè deia, l'amor sí, però el matrimoni no, perquè el matrimoni és una institució burgesa que acaba engabiant l'artista, que per naturalesa hauria de ser indòmit. Barnes, en un cert moment sembla que digui, bé, no té cap importància, entre altres coses, perquè és impossible deduir d'una obra d'art l'estat civil del seu autor. Però de l'altre, per exemple, quan parla de Braque, i quan parla de Braque parla molt també de Picasso, li dona molta importància a les vides amoroses de l'un i de l'altre. És a dir, en el cas de Braque, és algú que va estar durant molts i molts anys feliçment casat. Es veu que van ser George i Marcel Braque fidels l'un a l'altre durant més de 50 anys i ho contraposa amb la història amorosa, o amb les històries amoroses de Picasso. I com si en un cas, en el cas de Braque, representés la seva integritat, la seva autenticitat, que es traspassaria també a l'obra, i en el cas de Picasso hi hauria aquesta genialitat una mica convencional, és a dir, la idea de genialitat que té tanta gent, no, de l'artista metamòrfic i l'artista molt i molt productiu, que també converteix la seva vida privada en una mena de circ publicitari, no? Clar, dius, fins a aquest punt s'ha de portar les coses? Realment és tan important que George Braque fos fidel a la seva dona durant 50 anys? Si ara es descobrís que no, que havia tingut un amant, canviaria el punt de vista de Julian Barnes sobre l'obra de Braque, del qual diu que ni molt menys tenia la destresa de Picasso, però sabent que no la tenia, tampoc no va caure en un excés de virtuosisme, no es va enamorar d'ell mateix. No ho sé, són coses que fan ballar el cap, no?
Sí, exacte, i que a vegades, no, l'excés de biografisme, tu deies que és important més enllà de tot, no?
Tenir... A mi una cosa que em fascina, perdona, és la polaritat, la diferència. És a dir, el que ara citàveu, allò que un pintor que li suposem una obra arreuixada i romàntica sigui el més conservador i el més avorrit del món. O que una persona que tingui una vida molt agitada acabi fent uns sonets absolutament ben assessorats i ben contats. És a dir, no necessàriament la teva actitud vital té a veure després amb el que estàs fent, escrivint o pintant, no? Que si no, són com dos universos paral·lels. Això ho trobo força fascinant, sí. Mm.
Escolta, abans d'acabar, estem convocant diferents literatures, ha sortit Proust, ha sortit Flaubert, ara el convocava també l'Adolf. Xènia, m'imagino que el paper de l'art en la literatura russa també és intens, no? I més enllà de poetes o de gent que s'hagi inspirat allà a l'Ermitage, on sigui.
Sí, no podríem parlar-ne hores, no? Jo ara mateix el que em ve al cap és una novel·la curta de Gogol, El retrat, que es pot interpretar gairebé com una versió del retrat de Dorian Gray, perquè també surt un retrat que té unes forces demoníaques. Bueno, ara no farem l'espoiler, perquè el Quim Monzó diu que s'ha de pedregar algú que fa un spoiler, per tant, no fos cas que el Monzó es materialitzés aquí.
Fa uns dies que ho va escriure a Google, no? És aquella cosa.
Però és forma part de les novel·les de Sant Petersburg, que és un llibre magnífic i és, bueno, allà el quadre, el retrat es converteix això en una mena de símbol del mal i també de la temptació dels diners per l'artista. I bé, podríem citar realment moltes coses, no? Però pels poetes del segle XX russos també, sobretot d'aquella generació que s'anomena el segle de plata, diguéssim, de la primera meitat del segle XX, doncs les referències als quadres són constants. L'Akhmàtova, per exemple, és sabut que va tenir una història amb Modigliani i que hi ha referències als quadres de Modigliani en els seus poemes, i que Modigliani també la va pintar. Hi ha uns dibuixos magnífics que semblen realment quatre traços amb llapis, però que amb aquests traços ja està captat el caràcter de l'Akhmàtova a la perfecció. O sigui que podríem citar moltes coses, realment.
Déu-n'hi-do.
És que avui, sobretot, jo pensava una cosa ara, no? Sobretot ens fixàvem, a partir del llibre d'en Josep Maria Fonelleres, en com, des de la no-ficció, però amb una prosa amb voluntat literària, es pot parlar de l'art, no? I es pot vincular l'art amb l'emoció, amb l'experiència personal. Però és que hi ha tot un altre món, que és el que ara m'hi feies pensar tu, Xènia, parlant de Gogol, que és com la ficció ha entrat en el món de l'art i com l'ha utilitzat, no? I amb quadres, o sigui, evidentment, el Dorian Gray, Henry James, tantíssims, sí, sí. A Zola, que dèiem abans, Balzac, o sigui, que jo crec que hauríem de fer un dia un altre programa per parlar de l'art i la ficció.
O de l'obra inconeguda, diguéssim, no?
Sí, l'obra mestra inconeguda, exactament.
Doncs ho acabaríem, doncs ho acabaríem, perquè només de programes i de títols i de converses possibles en forma de spin-off que té aquest llibre en Josep Maria Fonalleres, tot el que hi veig, ja ens en faríem, vaja, un tip d'omplir hores de compartir tot el món de l'art, la literatura i totes, com deia abans, els vasos comunicats. Però deixa'm preguntar-te, perquè hem parlat també de l'estiuejant, hi ha un llibre que tinc, crec que surt també aquest any, que té a veure amb un dels llocs que més apareixen, un dels topònims més estimats en aquest llibre, que és Roma. Et diria que en aquesta col·lecció, que també va bastant de viatges i de en conseqüència d'art, perquè Itàlia és, entre moltes altres coses, sobretot és parlar d'art, que és la col·lecció La Joie de Vivre de l'editorial Univers, d'aquest segell d'enciclopèdia, en la qual, Josep Maria, veurem i llegirem també un text teu dedicat a Roma.
Fa poc deia que seria imminent, serà una mica més tard, perquè ha tingut un petit... un petit retard.
Saps què passa? Que com que és la ciutat eterna, podem esperar.
Exacte, no vindrà de...
No vindrà d'aquí.
No vindrà d'uns mesos. Però sí, és un text que m'han demanat i que penso que ja col·laboré amb aquest, col·laboré la trilogia de que si en podem dir. Des d'una perspectiva que s'acostarà més o que s'està acostant més, no sé si recordeu la pel·lícula aquella dels Amici Miei, aquella d'aquells gamberros que feien veure que la Torre de Pisa queia i em sembla que era del Monicelli, si no em recordo
malament. Sí, Mario Monicelli.
S'acostarà més a això, en un sentit molt més... diguem-ho així, vital, no? D'explicar les anècdotes i les experiències a partir d'una visió que aquest dia, escrivint-ho, jo me n'adonava que era... Hi ha una, si m'ho deixes, és sensacional i que resumeix molt aquesta percepció que podem tenir molts quan anem a determinats llocs. És una instal·lació que va fer l'Isabel Benal, una artista d'Olot, que va anar becada per l'Acadèmia d'Espanya a Roma, em sembla que era el 13 o el 14, va estar-hi 6 mesos, es va dedicar a dibuixar cada dia, durant uns quants mesos, aquests 6 mesos, 120 monuments, places, carrers emblemàtics de Roma. Quan els tenia dibuixats, amb apunts, amb notes, amb el quadern i tot plegat, se'n tornava a l'Acadèmia d'Espanya, que està en un lloc esplèndid de Roma, allà en una de les colines romanes, els esborrava i de les restes que hi havia, aquestes restes del naufragi, diguéssim, els posava en un pot d'aquests dels xinos, de plàstic amb una tapa d'alumini, i posava Fontana de Trevi. I l'exposició era, va ser al cap d'un temps, va muntar l'exposició, que hi havia 120 pots, i cada un era el Pantheon, la Fontana de Trevi, el Coliseu, és igual, qualsevol dels espais romans. És clar, què en quedava d'allò?
Sí, sí.
La pols, diguéssim, però eren autèntics, és a dir, no és que fes broma i digués, faré, esborraré, no, cada un dels pots contenia el perfum o l'essència d'allò que havia vist. I segurament ens queda això, ens queda, bé, aquest polsim, no?
Sí, sí. Jo coneixia algú que anava robant pedres dels llocs que visitava.
Això és, pesa més.
Pesa bastant més i dona problemes a l'aeroport.
La goma no, la goma d'esborrar no.
En qualsevol cas esperarem, per tant, també la teva visió d'aquesta Roma. Tu ara ho deies, des de l'experiència. Caram, també, la manera d'aproximar-te a l'art, a tot el que hi veig, té aquest component únicament descriptiu, sinó experiencial, que això el fa també molt més interessant, de manera que moltes gràcies per compartir tota aquesta mirada, aquests viatges, aquests anys, Josep Maria, i...
A vosaltres, per aquesta estona sensacional de conversa.
I tenim spin-offs, el Jordi ja ens ho ha apuntat, preparats, per tant, un altre dia seguim estirant fils.
Encantat.
Jordi, Xènia i Adolf, que vagi molt bé. Gràcies, fins la setmana que ve.
Adéu.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai. Sì, fino, torna. Sì, fino, torna.
I en aquest recorregut que hem traçat avui al voltant de la literatura, la narrativa, els llibres en general que parlen i que reflexionen i que aborden el món de l'art, saludem com sempre el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Sí, molt bé, gràcies. Gràcies, David.
Que sempre ens sorprèn i ens condueix per itineraris lectors diversos, i avui també amb molta curiositat de saber on ens conduiràs.
Aviam, he pensat que això de la literatura que parla de l'art, de l'art en general, és un tema apassionant, però m'he fixat més en com alguns escriptors parlen de la literatura, com un novel·lista parla de la literatura a través d'un novel·lista fictici. Uh-huh. Espero que no embolicar-me amb els termes i els conceptes. Perquè, aviam, quan, si jo posem pel cas, soc novel·lista i vull parlar d'un pintor, d'un escultor, d'un músic, i fer que aquest pintor, aquest escultor, aquest músic sigui el més gran del seu segle. Només he de dir, pràcticament, aquest pintor era el més gran pintor del seu segle. I ja està, i el lector, ben volent, agraït, m'ho accepta, perquè més aviat jo estic molt agraït que m'ho accepti. És clar que ho he d'afinar una mica i explicar per què ho és, però és relativament fàcil, perquè en una novel·la no, a priori no ensenyo una pintura, no he d'ensenyar una escultura i no he de posar una partitura ni un enregistrament musical. Per tant, simplement dir, era el més gran, aquest músic del segle XXI era el Beethoven del segle XXI i ja tothom més o menys m'entén. Però si parlo com a novel·lista, si parlo d'un escriptor fictici, d'un poeta fictici, posem per cas, i que dic, era el més gran poeta del segle. El lector em dirà així, però per què no ens ho ensenyes? Per què no poses un poema? Perquè això sí que és molt fàcil de fer, de posar un poema escrit. Perquè un poema escrit és una mica més, algunes línies més d'una novel·la. Però això no ho puc fer, perquè jo no sóc el millor poeta del segle. I per tant, si poso un poema dient aquell poema el va escriure el millor poeta del segle, el lector veurà relativament fàcilment que no. A priori, veurà que no, que aquest poema no. Llavors, com se'n surten els escriptors d'aquesta dificultat que és relativa, però que existeix? Llavors, he trobat dos exemples al segle XIX, amb Honoré de Balzac i Henry James. Els dos han descrit diversos escriptors ficticis i ho han fet de manera una mica diferent, però amb aquest punt comú que es desisten absolutament de posar ni tan sols un vers de mostra d'aquell poeta fictici. Honoré de Balzac, per exemple, va crear el 1833 un escriptor fictici que es deia Daniel d'Arthez, un dels grans escriptors del segle XIX, i explica com viu, que té una vida monacal, que és molt, molt auster, i que li costa ser reconegut, però que al final resplendeix com ha de resplendir, i és un personatge d'aquests recurrents de Balzac que situa en diverses novel·les, és sobretot a Les il·lusions perdudes, però surt també en altres textos seus. I després en Henry James, el 1888, amb els famosos papers d'Aspern, en què imagina la figura d'un escriptor americà que es diu Jeffrey Aspern, amb un deixeble o diguem, admirador seu, que encerca els rastres a Venècia. En els dos casos fan una mica igual i deixen, per tant, a mi en tot cas com a lector em deixen frustrat perquè diuen és el més gran escriptor, és un gran escriptor, és un escriptor enormement sensible i talentós i jo tinc ganes sempre de dir, però ensenya-ho, digue'm, mostra'm un poema, un sonet, alguna cosa, i no ho fan, evidentment no ho fan. I se'n surten, per tant, d'una manera el·líptica, d'una el·lipsi obligatòria, d'una manera una mica diferent. Diria que Henry James és més subtil que Balzac en aquest cas. Probablement, crec, perquè el personatge aquest d'escriptor fictici, Jeffrey Aspern, està inspirat, sembla, per la figura real de Percy Shelley, el gran poeta, un dels grans poetes del XIX anglès, el marit de Mary Shelley, que la seva dona és més famosa que ell. En canvi, Balzac s'inspira per crear Daniel d'Arthez en Balzac. És bastant evident, tot i que les diferències biogràfiques són també evidents, és bastant evident que en James transmet a través de la seva descripció d'aquest escriptor fictici una admiració real que sent per un autor que va existir i que, per tant, se sent com va poder ser commogut pel que havia llegit d'aquest escriptor. En canvi, Balzac, com que es retrata en ell d'alguna manera, simplement diu, és un gran escriptor, què voleu que us digui? Balzac és un gran escriptor, per tant, Daniel D'Arthez, que és un doble una mica modificat de Balzac, és un gran escriptor. I aquest potser és un problema per Balzac, diria. Bé, jo, si m'hagués de quedar des d'un punt de vista estrictament literari entre o Balzac o Henry James, em quedaria amb Henry James sense cap mena de dubte, però vaja, això és una tria personal. Però qui sí que Balzac crec que peca d'aquesta cosa de dir que si parlo de mi mateix no cal que ho expliqui gaire, és tan evident. I potser no és tan evident, però potser ho hauria hagut d'explicar perquè és un gran escriptor.
Exacte, potser val la pena posar, com deies a l'inici, no? Posar exemples, no costaria tant posar un fragment o un poema i evidenciar des de, amb arguments literaris l'evidència. En tot cas, avui tornen a aparèixer, com d'habitud, dos grans noms de la literatura per explicar la mateixa literatura des de dins. Per tant, Joan Lluís, gràcies, com sempre, per portar-nos-els i fins la setmana que ve. Una abraçada.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui amb un tema inspirat per l'obra de Hopper. Amb vosaltres, els Beltran, Dolors Janola, Rosa Silloé, la consola i un servidor David Guzmán. Jesse Malian, Edward Hopper. Oh, how they let you stay away so long.